segura, eh?
No.
Apa. No podem posar-nos-li a ti. Bé, una experiència que vaig tenir l'altre dia molt interessant que volia compartir és que vaig visitar l'outlet de la marca Fred Perry, que hi ha a Olot, que està tot a meitat de preu.
Tenim un nou patró.
Et paguen
molt bèstia. No, però bé, Fred Perry, com sabeu, doncs és una marca tradicional més relacionada amb els mods, amb els skins i amb els red skins, però ara té
Perry
com una auge.
Perry en anglès és Fred.
Té com un auge i la porta dels modernos i s'està com convertint mainstream. I era bestial perquè la botiga estava pleníssima del típic home mascle normatiu cis-hetero. Increïble. I era com una mena de món paral·lel creat per intel·ligència artificial d'homes nerviosos, desorientats, fora de la seva zona de confort, sense saber com es comprava un polo o una peça de roba.
Però per què no sabien per què no es comprava?
Perquè tota la vida aquesta roba els hi han comprat les seves mares o les seves nòvies. Era aquest tipus de perfil.
I anaven perdudíssims.
I va ser una experiència magnífica.
Hi ha algú que els acompanya dient-los, mira, això és un emprovador.
Sí.
No has de tenir por.
Haurien de contractar algú perquè es dediqués a agafar-los per la maneta i anar fent un circuit i un itinerari per saber com s'ha de comprar en una botiga.
A mi m'aniria molt bé tenir un personal shopper perquè jo de comprar tampoc en sé, i em fa molta mandra.
Jo sí que en sé, però em fa molta mandra. No m'agrada gens anar a comprar.
Horrorós.
Bueno, senyores, adéu-siau, eh?
Bueno, adéu.
Gràcies, eh?
Adéu, bon dia, adéu.
Adéu i adéu.
El vermut del Via Lliure. No hi poden faltar mai
ganes de passar-s'ho bé.
Un ambient molt distès.
Altes dosis d'humor.
Un pessic de música.
Una miscel·lània de continguts de gran interès.
I un bon aperitiu, el dels millors sabors de Frit Ravi.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Frit Ravi i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
Una i dos. Actualitzar la informació amb la Judit Vila. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Salvador Illa agraeix el gest d'Esquerra Republicana amb el quart cinturó, però insisteix que encara en queden serrells importants pels pressupostos.
El líder del PSC assegura que dilluns les dues parts continuaran negociant per mirar de desencallar l'acord, tot i el compromís del govern amb la B40. El cap de l'oposició insisteix que no és suficient.
La nostra voluntat ha estat sempre una voluntat d'acord, no? Jo insisteixo, no vull enganyar ningú, s'ha donat un pas endavant important. Fins, si vostè vol, molt significatiu, que jo agraeixo i reconeixo, però queden alguns serrells, i que no són menors. Per tant, de seguir treballant, ho farem a partir de dilluns i ho farem totes les hores que faci falta i amb el millor de les voluntats, no anticipem les coses.
Illa assegura que el PSC està fent tot el possible perquè el pacte arribi el més aviat possible, reivindica que els socialistes no tenen cap interès en allargar la situació per motius partidistes. I precisament un dels motius d'urgència per aprovar aquests pressupostos és donar resposta a les demandes de metges i professors. Aquest matí centenars de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar que es destinin més diners als serveis públics i no a la proposta que han acordat republicans i socialistes pel quart cinturó. La portaveu del Sindicat d'Educació, USTEC, Yolanda Segura, diu que haver unit esforços amb el sector sanitari els ha donat més força.
La setmana ha sigut positiva en tant que el fet de sumar-nos amb salut, amb aquest clar missatge de defensa dels serveis públics, dona una força, no?, i a les reivindicacions que quan vas sol, doncs sí, parles d'educació, però és que en aquest cas és ampliar-ho, no?, una mica a tot el sector, no?, al sector públic. I això és positiu, és molt positiu.
La concentració d'avui culmina una setmana que ha tingut dos dies de vaga dels serveis públics per reclamar precisament millores en les condicions laborals. Més coses, l'àrea metropolitana de Barcelona permetrà estacionar patinets i altres vehicles de mobilitat personal al Bicibox, el servei metropolità d'aparcament de bicicletes, a partir del dia 1 de febrer. La mesura es posarà en marxa el mateix dia precisament que comença la prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic, una prohibició que arriba després de l'incendi d'un d'aquests vehicles de mobilitat personal en un vagó dels ferrocarrils de la Generalitat. El servei és gratuït, tot i que caldrà donar-se d'alta i tenir el vehicle registrat. En plana cultural, una cita per aquesta nit. Toques Gràcies omplirà avui el Palau Sant Jordi amb 17.000 persones en l'últim concert de la gira del grup usonenc per celebrar el seu desè aniversari. Ho acaba d'explicar el Via Lliure el líder de la banda, Josep Montero.
La idea de fer un Sant Jordi era un risc. Sí que ens estava anant superbé i que estaven venent les entrades molt ràpid, però era un risc. Vull dir, ha estat una altra gran decisió. També va ser una altra molt bona decisió la de parar un any i fer un disc durant un any. I jo pensava que parant un any podríem fer el millor disc que havíem fet i que si el disc era prou bo que podríem seguir. I al final també va ser una gran decisió.
El concert d'avui el faran els 7 membres habituals de la banda, acompanyats de 12 músics més amb una secció de corda, vent i percussió que seran més potents. L'actuació d'avui a Barcelona no serà un comiat definitiu, sinó una pausa, com escoltàvem, per poder preparar noves cançons. I ara, els esports, amb en Joan Fonollà.
Girona i Barça s'enfronten a partir d'un quart de cinc a Montilivi, partit que es podrà seguir des de les 3 a RAC1. El davanter Ángel Alarcón i el porter Ander Astralaga, tots dos del juvenil, són les novetats en la convocatòria del Barça. En canvi, són baixa els davanters Lewandowski i Ferran Torres, que compliran avui el seu partit, últim partit de sanció. En cas de victòria, els blaugranes podrien allunyar-se 6 punts provisionalment del Real Madrid, al liderat de la Lliga. Al marge del futbol, a l'Open d'Austràlia, victòria en la final femenina per Ariana Sabalenka per 2-1 sobre Elena Rybakina. Amb aquesta victòria, la tenista bielorussa ha aconseguit el seu primer Grand Slam. D'altra banda, la final masculina serà demà entre Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas a partir de 9:15 de nou del matí. I en bàsquet, aquest vespre sobre la jornada de la Lliga ACB de bàsquet, en partit per 3 equips catalans. A 9:15 el Girona i Barça s'enfronten a Fontejau i la penya visita el Bilbao Bàsquet, mentre que el Manresa rep demà a partir de 1:15 al Real Madrid.
I pel que fa al temps, aquesta tarda s'escaparan alguns ruixats a les comarques de Barcelona. Seran més probables al voltant del Maresme i el Montseny, i en forma de neu per sobre d'uns 600 metres d'alçada. A la resta farà més sol, amb vent als dos extrems del país i fred intens, amb temperatures màximes que en general es mouran entre els 5 i els 10 graus.
Gràcies, Judit.
A vosaltres.
I d'una Judit a una altra, de seguida Judit Nederman, interpretant Oques Grasses.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de gambes cuites ara per 2,49, t'estalvies un 24%. I 18 mandonguilles de pollastre i indiot per 2,69, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Plutó?
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en 2 hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, al món a RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1, tots som un. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
El cançoner d'Herman.
El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies, de carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, com una vella princesa en algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de puntes a la plaça del Diamant. I tu, el terrat, estan en la roda, la segura cosina, sola en la tarda i envoltada de brans, de vent i de blat.
A
Aquesta és la veu de la Judith Niederman. El diumenge passat, a la gala dels Premis Gaudí de Cinema, és una meravellosa veu. Una cançó fantàstica, també, del món dels musicals fets a Catalunya. Què tal, Judith? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt contenta.
Oh,
ai, gràcies per posar aquest tema.
Que bonic, eh? Com va anar això?
Sí, va anar molt bé, molt bé, molt bé. Mira que vaig estar tot el mes allà estudiant molt, perquè és una cançó preciosa, però té molta lletra. Mm-hmm. I cantar amb l'orquestra, amb la Fran Chauvet Filharmonia, que la va dirigir el Tomàs Grau, i l'arranjament és preciós, el va fer el Gerard Pastor. Doncs va ser una molt bona oportunitat. És que, clar, no cada dia es pot cantar amb orquestra.
No, home, clar, clar, no, no, un autèntic luxe. Bé, amb la Judith Niederman, avui toca Espai, i vol dir que toca versió, una cançó que els oients vau triar la setmana passada, que ara de seguida recordarem, que té a veure amb el dia d'avui. Però abans, hem de dir que aquesta setmana ja hem vist moviment a les teves xarxes, perquè hem vist ja la portada del nou disc, que es diu L'Art,
sí.
O L-A-R, no sé ben bé.
Exacte.
Com s'ha d'interpretar, L'Art. L'art és?
L'art és una paraula que existeix en català, en mm-hmm. castellà, mm-hmm. en portuguès, en gallec, mm-hmm. i vol dir llar, vol dir
casa.
Hogar. Mm-hmm. Sí, en català vol dir els déus que protegien la casa a l'antiga Roma. Mm-hmm. I bueno, m'agrada molt perquè, bueno, ja ho veureu, però és un disc molt íntim que em representa molt i que per mi ha representat tornar a casa, no?, als orígens, a tornar a fer la música... Bueno, sempre ho intento, però que crec que em defineix molt. I és molt alegre i molt amorós, i aquest nom, bueno, em representa molt en aquest moment. Per això li vaig posar L'Art.
Quan sentirem les cançons? Quan començarem a sentir-ho?
Doncs l'1 de febrer, que és el dimecres que
ve.
Home,
però això és ja.
Surt el primer avançament. Sí, sí, sí,
molt
és
bé,
ja.
Molt bé, molt bé.
Sortiran les dues primeres cançons, mm-hmm. i llavors anirem desvetllant a mesura que avancem setmanes.
Fantàstic.
Hi ha un segon avançament el mes de març, abans del primer concert de presentació, que és el 18 de març al Coliseu, i llavors farem l'1 d'abril a Girona, al Festival Estrenes, i a mitjans d'abril ja surt el disc sencer.
Que bé, ostres, doncs estarem atents, evidentment. Els fans de la Judit, sapigueu que l'espera s'està acabant, i dimecres que ve ja començareu a tenir les cançons del nou disc. Bé, estàs preparada ja per la versió de... perquè és una cançó preciosa que té a veure amb el dia.
És preciosa.
Que té a veure molt amb el dia, perquè avui la música del país fa història, perquè hi ha una banda que ho està petant d'una manera extraordinària i que van posar-se com a objectiu arribar al lloc més gran que hi ha a Catalunya, que és el Palau Sant Jordi, i ho van omplir, i que són Oques Grasses. I els oients van dir la setmana passada que volien sentir-te interpretar aquest, des del meu punt de vista humil, himne del país, que és aquesta cançó.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. No és sóc un desig, com un desig. Queda amor en aquest món.
Una cançó fantàstica, una cançó preciosa d'Oques Grasses, i que és aquesta gent que m'estimo, i que, en fi, que defineix, crec, molt bé una sensació i un univers sonor del país, no? Oques Grasses, que just fa una estona sentíem l'entrevista que li fèiem al seu cantant, al Josep Montero, perquè vam anar a Muntanyola a casa seva, amb una cançó que va decidir cantar al costat de Rita Payés, que és bona coneguda també d'aquest programa, gràcies a tu, gràcies al Cancer Wederman en el seu dia.
Doncs estem d'enhorabona, perquè, clar, quan diumenge passat vaig saber que havia guanyat aquesta cançó,
sí.
Vaig pensar, a veure si la Rita pot gravar, i em va dir que sí.
Oh.
Per tant, la versió d'aquesta setmana és un duet amb la Rita que em fa moltíssima il·lusió.
Que bé.
I crec que ha quedat molt, molt, molt bonic. I teníem l'estona que teníem, però crec que ha quedat molt maco. Bueno, després ho jutjareu vosaltres,
que bé,
mateixes,
que bé.
Però estic molt, molt, molt contenta.
Vosaltres que ho coneixeu molt, perquè, no sé, tu crec recordar, a veure si ara no m'equivoco, però que l'havies fet de profe, no?, a la Rita, o no?
sigui, fa molts anys, quan ella, bueno, crec que tenia 13 anys o així, i va ser molt poc temps, eh?
Bueno,
però sí. Bueno,
ella diria, m'ha ensenyat tot el que sé.
I ens coneixem. No, però... Què va, però sí, ella ha fet moltíssima formació i després... també va estar a la Sant Andreu Jazz Band i després és que ha estudiat moltíssim durant molts anys i ara bueno, té moltíssima feina, és que s'ho mereix molt. Vull dir, crec que quan un gran talent així pot passejar-lo per tots els escenaris de tot arreu, perquè a més actua a molts països i està creixent moltíssim, doncs crec que és una boníssima notícia, no?, per tots nosaltres. Me n'alegro molt del moment que viu i crec que serà, bueno, sí, ja ho és, però que és una referència musical de primer ordre.
La coneix evidentment perquè és del seu poble, és de Vilassar, d'allà al Maresme, de Vilassar de Mar, i ja ens la va presentar, per això ho dèiem, fa 2 anys i pico ja, quan no era tan coneguda, que començava a sonar, però tampoc no era tan coneguda, que va ser per Nadal. Ens va cantar aquesta cançó,
sí,
la Nederman, amb la Rita Payés, mira.
Santa's on his way. He's got a lot of toys and goodies on his way.
Bueno, ja vam tenir la sort de veure com combinen aquestes dues veus de la Nederman i de la Rita Payés a la vegada, i avui tindrem el gust de sentir-ho també a través de la música d'Oques Grasses. Bé, Oques Grasses, que ja havies versionat també en el seu dia, per tant és una banda que tu els hi tens carinyo.
Sí, aquest disc últim, ja sé que fa molts anys que estan a tope amb la vida, però la veritat és que jo m'he enganxat en aquest darrer disc i me'l vaig escoltar molt quan va sortir i vaig versionar justament a tope amb la vida quan jo triava les versions.
Aquella època
que feia el que volia. No, aquesta setmana realment jo l'hagués escollit també. I res, m'encanten. Avui vaig al concert, de fet, que em fa molta il·lusió.
Ai, que bé.
Sí, i des d'aquí doncs els felicito perquè costa molt tirar un projecte endavant i anar consolidant-se, no? I crec que això que explicaves, que es van posar com a objectiu al Palau Sant Jordi i que realment ho hagin aconseguit, que tinguin tant de suport, no?, del públic, crec que és molt bonic, és una cosa molt, molt excepcional que no tothom hi arriba, per desgràcia, i crec que ells s'ho mereixen i des d'aquí, doncs, la meva enhorabona.
Per altra banda, no m'estranya, perquè amb cançons com aquestes...
Jo només vull veure elefants volar.
Fans, que és de l'últim disc d'Oques Grasses, que l'has destacat també. A veure, és una cançó que té tota l'energia i tota la càrrega.
Sí, absolutament m'encanta. D'Oques Grasses, no? I m'encanta el principi. És que el disc comença així, i la primera melodia, quan va, tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fa matins, un tremendari un adolit... És que m'encanta. Des de caure cap amunt... O sigui, vaig sentir això i dic, però què és això? Clar. O sigui, m'agrada molt. O sigui, crec que a nivell compositiu és brillant el Montero. Vull dir... I després, clar, llavors ho fan gran, no?, i ho poden fer en escenaris així d'amples, no?, com el Palau
Sant Jordi. Mira, aquest és el tros que deies, eh?
Dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit, he pres a caure cap amunt.
La manera de construir també les lletres, no?, l'estructura, sí, pròpia de la cançó, és molt particular.
Sí. I don't wanna wake up, cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams, I just wanna...
És veritat que aquí fem parelleta, fent duet amb els Stay Homes,
sí,
que ja els hi donen també l'estil propi de Stay Homes, no? Però es confonen bé, o sigui, s'entenen.
Sí, s'entenen molt, crec que tenen molta sintonia. De fet, han fet diverses col·laboracions i aquesta, la de Wake Up, especialment, a mi m'agrada perquè em fa somriure i em fa pensar, vinga, va, endavant, tu, que escolta, hi ha coses difícils, però també hi ha moltes coses molt boniques.
Total,
no?
Total, per somriure,
tu. Val la pena posar-hi actitud, exacte.
Vols actitud? Doncs vinga, aquesta.
Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly, com una butterfly.
és que a més té aquest aire ara de música negra, aquesta... fins i tot, no?
Sí. I aquesta m'encanta, això de com una butterfly, que no la palma mai. Em va semblar com... És que em vaig posar a riure el primer cop, eh? I a més, aquesta lletra, no?, com de tu, en la teva intimitat, com posar tota l'actitud i connectar amb tu, no?, i amb la teva pròpia força, crec que val la pena, perquè ara estem en un moment d'estar molt enfora tothom i les xarxes i com el que desprèn cadascú, i crec que ens oblidem a vegades del que tenim cadascú de nosaltres sols, no?, que és molt, i connectar amb això és importantíssim.
Mira, volíem posar cançons d'Oques Grasses, evidentment, per tota aquella gent que anirà al concert i que segur que els gaudirà, però també volies seleccionar algunes cançons de la Rita, que van fer aquest duet fantàstic d'una cançó que jo crec que passa a la història del país, insisteixo, o sigui, que és la gent que estimo, perquè és una de les veus, grans veus que tenim a casa nostra, la Rita Paillés, per molt que jove que sigui, i té una carrera ja, no?
I
amb cançons, per exemple, canviem radicalment de registre, com aquesta. Aquesta noia, de veritat, és un escàndol. La veu que té, els orígens musicals que li perceps, que tenen a vegades coses de jazz, però a vegades tenen coses de llatines, no?, com aquesta.
Exacte.
Ostres, tu.
De fet, aquest tema, el Nunca vas a comprender, que s'ha viralitzat moltíssim,
sí.
I me'n recordo que quan van actuar al Floral l'any passat, la Rita em va convidar al concert, em va dir, vols cantar algun tema, això? I me'l vaig haver d'estudiar, i li vaig dir, és que sembla un clàssic de tota la vida, que és el que a vegades parlem, que costa molt compondre cançons que es posin tan ràpid dins de la gent, no? I que sembli que ja existia. És molt, molt, molt difícil. I aquest tema és un exemple, i és com és del segon disc, que es diu Como la piel, del segon disc amb l'Elisabet Roma, que és la seva mare, que és preciós això, que hagin fet tanta música juntes. I el considero un hit, aquest tema. Quina tonteria, però parlar d'això, si no hi ha tantes guerres, ens hem fet un planeta que és un fàstic i una bírria. Sí, ja sé que aquí es pot viure bé, si et falta la consciència, ets ric perquè hi ha pobres i no es tapen cap per menjar. He dit que és una versió d'aquella manera, perquè crec que la melodia sí que existia, però la lletra està composta a posteriori, no? Sí, jo diria que... No sé si la lletra és de la Rita, ara mateix no ho sé.
Crec que és d'un amic, un amic de la família de la Rita, l'Héctor Villegas, em van dir.
Val. Doncs, i de fet, tenen una versió en directe aquí al Via Lliure, que jo la vaig agafar molt temps, que és increïble.
Sí.
I sí, aquest tema especialment m'agrada molt, i aquí també... Bueno, ara està sonant de fons, però no oblidem que la Rita és trombonista.
Mira-la, el trombó, mira com sona. El Maravino es diu. De fet, quan va venir aquí al Via Lliure ella sola, va venir amb sa mare, de fet, i van tocar aquesta cançó, clar, em va impressionar molt, perquè aquest salt de ara estic tocant el trombó i de cop continuo cantant, penso, si deus estar esgotada ja d'haver fet aquest solo amb el trombó, però en fi, fantàstic.
Clar, clar, és que és dificilíssim. Miri, els cantants són músics, que a vegades diuen músics i cantants. A veure, és el mateix. Però sí que és veritat que ser cantant i instrumentista és doble feina, no? Perquè vol dir que t'has treballat dos instruments diferents, i en el seu cas, doncs, tant cantant com amb el trombó, és meravellosa.
Va, un parell de cançons més de la Rita, aquesta. Imagina l'ull en mig a dues i apagat que ja viu a l'home gris quan a l'home comença a moixar. Què és aquesta cançó?
Aquesta és una versió de Jobim, perquè la Rita també té molt, molt bagatge brasiler, i aquesta versió és preciosíssima. És del primer disc que vam fer amb l'Elisabet Roma, que és el disc Imagina, i l'he volgut posar perquè hem fet aquest recorregut i aquesta gira que ha durat dos àlbums.
Mm-hmm. Va, i un parell més per acabar, aquesta. La Rita Paillés i el Pol Batlle, que és la seva parella, i que van fer aquesta versió del Vida de Lluís Llach en el seu dia, no?
Exacte, i que està publicada a Colors, que és aquest programa de YouTube, que hi ha molts artistes, és un programa internacional de moltíssim abast i que tenen aquesta versió en directe que bueno, que és increïble i que crec que han internacionalitzat el tema, no? Vull dir, que ha arribat a moltíssima, moltíssima gent i el seu duet val molt la pena. Ara crec que aquest any faran molts concerts amb el disc del Pol, que es diu Salt Mortal,
sí,
que estan de gira i que han fet molts concerts a duet ja, i aquest any aniran, crec que faran alguns concerts a duet i alguns concerts a quartet. I són cançons del Pol, algunes versions també, però que ells dos com a duet, diguéssim, estan hipercompenetrats i és una delícia sentir-los. Van tocar ara fa poc això de Nadal que feien a la plaça Catalunya,
sí,
que es deia Festival de Nadal.
No recordo el nom, però sí, això que es va muntar.
Això que muntava l'Ajuntament, exacte. I és hiperrecomanable, vull dir que podeu buscar-ho. I a part d'això, la Rita col·labora en molts projectes diferents. Mm. Així que estigueu al tanto, perquè és que és brutal.
Bé, de fet aquesta parella...
Sorta que m'agrada.
Sí, aquesta parella artística sonen així, de fet, mira.
Cúbreme todas tus puertas.
Manzana, i la signen efectivament Pol Batlle i Rita Payés. Bé, anem ja amb el torró, anem ja amb el cançoner d'Herman o no? Què et sembla?
Sí.
Ens hi posem.
Ai,
ja.
Quins nervis.
Val.
Una cosa.
Abans de tirar-la, dóna'm una pista. Què heu fet?
Hem fet La gent que estimo.
Sí, home, sí, ja ho sé. No. Mira, posa'm La gent que estimo de fondo i així ens anem ambientant. L'original, eh?
A veure si no, us explico com ho hem fet. És que val la pena.
Espera, un moment. La tens al principi. Sí, la tens al principi, no? El 3. Ah, vale.
Porto amb mi les coses que em vas dir.
Veus, ja la tenim aquí. Llavors, què m'has d'explicar de la cançó?
Llavors, jo vaig gravar la guitarra primer perquè, clar, és una cançó que cantar i tocar, déu-n'hi-do, vale?
Uh-huh.
Llavors jo vaig deixar la guitarra gravada i llavors la Rita i jo vam fer doncs, diverses preses, que es diu, vull sí. dir que vam cantar la cançó bastantes vegades fins que vam considerar que ens havia quedat bé, però és directe, és a dir, que tenim el micro allà,
vale.
I llavors és aquells nervis de que estàs gravant dues veus alhora i, clar, si una s'equivocava o l'altra, aquella presa ja no compta, no? I teníem el temps que teníem, vam fer diverses voltes de la cançó fins que ens vam quedar amb la que sentireu. I crec que es nota, vull dir, hi ha un moment que jo faig la melodia malament perquè em va sortir unes altres tres notes i llavors es nota després que riem una mica perquè clar, vull dir, és com un concert, vull dir que si la lies una mica has de seguir endavant, perquè si no i crec que es nota una mica la intimitat aquesta de dir i el risc de dir, bueno, anem a fer-ho i anem a fer el que surti, no? Fer música al final, fer música és això també.
Perquè us compenetreu adoptant cadascú un paper d'aquesta cançó, és a dir, tu fas de Montero o no t'has
sí,
a veure?
Jo sí, jo faig de Montero que ja veureu, vull dir que hi ha molta... La melodia té les seves triquiñuelas,
sí,
no sé com es diu en català.
Bueno, sí, l'intríngulis, sí, les seves dificultats. Sí, sí.
Sí, sí, ens ho vam dividir així. La part que hi ha les cordes a la versió original, doncs sí, fem una mica d'impro les dues.
Vale.
I el que... Bueno, ens vam entendre molt cantant. Vull dir que els ornaments que van apareixent anem molt juntes. Jo crec que també perquè tenim bagatge prou proper, no? Vull dir que les músiques que ens inspiren són semblants. Jo crec que ha quedat bé. Bueno, ara l'escoltarem.
Segur. Mira, sense donar-hi més voltes ja, aquesta setmana, per decisió gairebé unànime de l'audiència del Via Lliure, d'una majoria absolutíssima, els oients van demanar que Judit Neddermann interpretés La gent que estimo de Oques Grasses, avui que faran el seu concert al Palau Sant Jordi aquest vespre, trencant, en fi, rècords de música en català. L'han fet a la Judit amb Rita Payés, que és qui interpreta també en la cançó que surt al disc d'Oques Grasses. Per tant, sense més dilació, Judit Neddermann, avui el cançó Neddermann és La gent que estimo.
t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir, i un altre com escapo, i un altre com escapo. Sempre porto un tros d'ahir, i un altre com escapo. Enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res, però vull creure que al final s'ha decidit, si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí.
M'encantat, m'encantat. Oi, 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 oi. No, de veritat, jo estic enamorat d'aquesta cançó des de fa temps. I
és que és, sí, sí.
És una delícia.
És com una carícia.
I sí, exacte, exacte. I a més, després d'haver passat per Muntanyola, per casa del Josep Montero, en tinc més coses, jo crec, no? O sigui, crec
clar.
Que determinades coses només es poden compondre al lloc on s'han compost, diguem-ne. Mm. Hi han de circumstàncies en particular, no? O sigui, que la veritat és que és un gust i un privilegi haver-vos pogut sentir vosaltres dues. Judit Nederman i Rita Payés. Bé, deixeu-me fer la crida també, que des d'allà, si voleu, ja podeu anar fent propostes de temes a través de Twitter, de Facebook, a través de tota la xarxes del programa, Instagram, el que vulgueu, perquè la pròxima edició del Cançó Nederman serà a finals de febrer. Per tant, ja comenceu a fer propostes per posar-les en competició per la tria que fareu vosaltres mateixos.
Jo en tinc una de boníssima pel mes que ve, però...
Ja la tens triada?
La cançó no, però jo proposaré un duet.
Vale, perfecte.
Amb un artista brutal que ja estem parlant.
Però
la voteu.
No pots dir-ho, eh?
Bueno, puc dir-ho, però sí, però deixem el... Com es diu això?
Però és un artista de casa nostra, eh?
Sí.
Vale. Home o dona?
Boníssim. Home.
Home. Home? Ai, ai, ai. Un duet, eh? Tornem a les andades. Vale, vale. Okay,
clar, jo puc proposar, no? En plan, mira, la meva proposta és tal cançó amb tal persona.
Amb aquesta persona.
Llavors esperar que la voteu,
pot ser,
no?
Pot ser que hi hagi una... Això és el que t'anava a dir, eh? Pot ser que hi hagi una mica de queixa en aquesta proposta per dir a veure si em feu cas una vegada, perquè crec que ni una de les vegades des de que va arrencar la temporada han votat la teva proposta, els oients.
Ja, que fort.
Molt gros, eh?
Podria ser, que ni una.
No, no, jo crec que
bueno,
cap,
però...
cap.
Jo em dec al públic, vull dir que faré el que em digueu.
Sí, però jo crec que estàs adulterant la competició ara. O sigui, tu ofereixes aquí un xou complet ja amb un artista i tota la pesca, no? La pròxima dius, la vull guanyar perquè sí, no? Bueno.
Sí, 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 començaré a oferir, jo què sé...
Està bé.
Regals, no?
Sí, exacte, exacte. Bé, Judit, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies, una abraçada
igualment
forta. I
gràcies,
seguim
a vosaltres.
Seguim el que publiquis la setmana que ve. Una abraçada. Adéu-siau.
Igualment.
Adéu,
adéu.
Adéu,
adéu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Estalvia a les gasolineres de Carrefour. Tan sols els dies 27, 28 i 29 de gener, per ser soci del Club Carrefour, acumules el teu xec estalvi un 10% en tots els repostatges que facis a les estacions de servei Carrefour. Sí, sí, com ho sents, t'estalvies més de 15 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Torna Marta Orriols amb la possibilitat de dir-ne a casa, la nova novel·la de l'autora d'Aprendre a parlar amb les plantes. La possibilitat de dir-ne a casa, de Marta Orriols, un llibre de Proa.
El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't del de sempre. Ho has de fer.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de gambes cuites ara per 2,49, t'estalvies un 24%. I 18 mandonguilles de pollastre i indiot per 2,69, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
A RAC 1, Via Lliure.
Sí. Tinc un cul bonic, no el tinc bonic.
Carpeta?
Tinc anticul, saps? Ja. Una mica convexa.
Ja,
no?
Convexa.
I la gent a vegades té una percepció del seu cul més alt, com diu Alberto, més del que...
Més del que és.
Jo tinc un bon cul, diu la gent. No, no, no.
Però llavors tu ets
conscient que... Som un cavall que... per darrere, nens.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
La 1:37.
Aquest bany no es vol obrir, aquí tot s'està espatllant. No pot ser estar tan sol, aquí està fallant quelcom. Ja em començo a posar trist, ai, si mai més o
amic. Acompanyant-nos amb Sant Josex, us volíem explicar que als anys 70, en un llibre ben conegut a casa nostra de l'escriptor Josep Pla, El que hem menjat, es lamentava de l'escassa indústria formatgera que hi havia a Catalunya. Han passat 50 anys, i ara els hi preguntaré a la gent que ens acompanya si això ha canviat molt, però és veritat, Catalunya ha passat de produir una desena de varietats de formatges a superar les 250 varietats diferents. I es dona la circumstància que molts dels nous formatgers que hi ha a casa nostra són persones que provenen d'altres sectors professionals i en alguns casos tinc la impressió que han fet allò que algunes vegades hi ha gent que diu que farà. Hi ha dos coses que diu la gent a vegades que farà. Un dia me n'aniré i em trobareu en un xiringuito més enllà de l'Atlàntic, muntant un xiringuito a la platja, i l'altre és un dia desapareixeré i estaré fent formatges a la muntanya. Doncs bé, això és una mica el que els van fer el que els va passar a dos dels convidats d'avui. Un és el Mel Brusaferri, que és impulsor dels formatges Les Vaques d'en Mel a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Què tal, com estàs, Mel?
Hola, bon dia.
Va ser una mica això?
Sí.
Vaig dir a fer punyetes tot el que tinc, la feina,
totalment.
La vida... I...
Bueno, la primer és la feina que m'han engegat a mi a fer punyetes.
Ah, va, això és important.
I ahir, que obrim via perquè alguna cosa tens que fer per guanyar-te la vida,
sí,
vaig acabar recuperant el que era una cosa que me pertanyia, que era la masia dels avis. I... Mm-hmm. Aquest món que per mi s'havia acabat, i jo estava fent una vida absolutament urbanita.
Sí.
Estava aquí treballant d'arquitecte fa molts anys.
Eres arquitecte?
Sí, i venia d'Itàlia, havia vingut aquí, bueno... Com guanyar la loteria, saps? Vas en un puesto amb la maleta, trobes una feina, una altra, tires endavant per inèrcia. I arribat en aquell punt, és que triar vies, bueno, les obertes moltes, i una set, l'Escola de Pastors, que m'ha permès de tornar a entrar en un carril que havia decidit no agafar a l'adolescència. Mm-hmm. Perquè com en totes les masies, que s'hi ve totes, llavors i avui dia, Clar, els fills, no, no, no feu aquesta feina perquè aquest món s'acaba, perquè això no, no,
vosaltres
estudieu, estudieu, uneu, uneu, uneu. I totes les explotacions, com la del meu oncle i avi, acaben sense relleu, i els fills i els joves estan fent una altra feina a la ciutat.
Però tu havies arribat a fer de pagès de
aquí? De treballar, no? No, perquè jo no tenia qui mirar. Tu no, no, tu estudia, tu no mires, tu no facis.
No volien ni que posés els peus.
Clar, l'has absorbit, no? Perquè de petit l'has vist tot, l'has viscut, i era sempre allà.
Ara preguntaré alguna cosa més de com vas acabar prenent la decisió de tornar als orígens familiars. Però deixa'm saludar també qui ens acompanya, que és el Marc August Muntanya, que és impulsor dels formatges Pastor de Riudaura, a la Garrotxa. Què tal, Marc August, com estàs?
Bon dia, què tal?
En el teu cas, és alguna cosa similar a la del Mel o no?
És similar en el sentit que jo no venia d'aquest món. A casa no teníem bestiar, no teníem terres. Els meus pares eren neorurals, que van anar als anys 80 a la Garrotxa. Però no havien fet mai de pagès. I llavors jo, quan era molt petit, des de que tinc memòria, quasi, sempre havia anat a acompanyar els pastors del poble, perquè llavors hi havia molts pastors, i sempre havia anat tinguent aquest cuc de com anar els acompanyar, anar veient aquest món que m'agradava molt, però al final, com que no veníem d'aquest món nosaltres, no teníem terra i no sabia gaire com començar, doncs per mi era una cosa nova.
No era una possibilitat en aquell moment.
No ho semblava, no ho semblava, però mai va deixar de ser-ho, en el fons, perquè al final, des de petit, jo sempre havia tingut la cosa, i fins que, definitivament, pues, ja quan vaig ser més gran, vaig dir, vinga, jo no vaig anar a l'Escola de Pastors de Catalunya perquè no existia en aquell moment, jo me'n vaig anar a l'Escola de Pastors del País Basc.
Això diuen, no?, que molta gent va aprendre a fer de pastor al País Basc, o no, no sé si en un moment determinat de la...
Jo, en el meu cas, perquè tenia molt clar que volia fer aquesta feina, dels pastors del poble n'havia après moltes coses, però tenia clar que també veia que era un món que econòmicament no s'aguantava gaire, que s'anava una mica a la ruïna en molts aspectes, i hi havia una escola de pastors al País Basc i vaig pensar, doncs mira, potser pots aprendre alguna cosa nova, potser pot servir per no sé, canviar una mica la mirada o replantejar una mica les coses, i em vaig lligar la manta al cap i cap allà.
Ara hem tornat als seus orígens, eh? Hem viatjat directament a la Vall d'Aosta, que és d'on ve el Mel. Abans que torni a entrar les vostres històries particulars, fins a quin punt el que deia en Josep Pla continua sent una massa petita indústria del formatge, o fins a quin punt s'ha creat una bona estructura, diguem-ne, de formatge artesà a casa nostra? Mel.
Bueno, crec que s'ha creat una bona infraestructura, a poc. Hi ha molta varietat, hi ha persones com nosaltres que són microexplotacions que tenim ramat i fem formatge, hi ha empreses artesanes mitjanes i petites, hi ha grans empreses formatgeres que han crescut, en alguns casos també han crescut de petites explotacions com les nostres, que han decidit agafar el pas. Nosaltres diguem, ens volem mantenir així per no desvirtuar el nostre projecte, per poder-ho portar sols, hi ha persones que han decidit créixer,
fer-ho gran,
i s'han tornat empreses.
Sí. El cert és que Catalunya va tenir un reviscolament molt gran als anys 80, que hi van haver moltes formatgeries. El que sí que hi va haver és un trencament entre el formatge tradicional que es feia molt a casa, molt al Pirineu, i aquesta segona onada de formatgeries, com començar als anys 80, hi va haver com una mica de trencament, però sí que és veritat que tots aquests pioners, per dir-ne d'alguna manera, que van començar, han permès, no?, que avui en dia tinguem un nivell bastant, bastant bo, tot i que al final tampoc estem on hauríem d'estar, segurament.
Hauríem d'estar més amunt?
Sí, jo crec que sí.
Per què?
Perquè hi ha molt camp per córrer.
No, però volia dir... clar, estava pensant, és un país que en realitat és un gran consumidor de formatge, no? Per la proximitat també amb França
sí,
li agrada
no,
molt el formatge.
Però no mengem formatge bo.
No mengem formatge bo.
Aquí està. Si mengem formatge, però no mengem formatge bo.
Quin formatge mengem?
Mengem formatge del súper, amb tot el carinyo pel formatge del súper, però...
No,
mengem...
El formatge bo també l'anem a comprar molt de fora, perquè d'aquí se'n fa poc.
Ja,
exacte.
Doncs se'n fa poc, doncs costa de trobar, s'ha de pagar, i la gent se tira enrere i va a buscar produccions més industrials de fora.
Clar, però llavors això de voler-se comparar amb els francesos o fins i tot amb els italians, res, no?
Diria que ni bojos.
Ni bojos, no, Encara hem de caminar bastant.
Sí, aquí, tant.
Bueno, estem parlant de territoris que tenen moltíssima producció, de producció històriques, artesanals, i això és poderós, el que tenen a França o a Itàlia. Aquí encara som...
Molt petitonets.
Som molt embrionals, encara.
I tant.
Mel, tu dius que ets italià de naixement, que vas arribar a Barcelona quan? Els
98.
98, Déu-n'hi-do, els anys que portes. I que ets arquitecte de professió, que tu havies deixat, diguem-ne, el camp dels teus avis.
Jo vivia a la ciutat, havia estudiat i havia fet la meva trajectòria tenint un peu al camp.
I aquí què feies? Com a arquitecte, quines feines has fet?
Bueno, treballat en diversos despatxos. L'última cosa que he fet era portar l'obra al Mercat del Born i treballava per l'Enric Soria.
L'obra del Born?
Sí. i després d'això ja.
Hosti.
Això ens ha salvat de la crisi immobiliària, perquè bueno, havia començat el 2008 i el 14 s'havia d'inaugurat el tricentenari.
Sí,
doncs això, mira, hem anat al tirón. Mira, seguim tenint feina, hombre.
I què va passar després d'aquesta obra?
Que després ja està, que ja no havia empresa per treballar.
No hi havia res.
Simplement.
I, no hi havia, i tu recordes el dia que, no sé si va haver algun incident, alguna cosa, algun moment de la teva vida que et dones un cop de cap i dius, bueno...
Sí, totalment, perquè clar, a l'acabar això jo he intentat estirar una mica, saps? Mm-hmm. Mira, aprofitem el currículum d'això, farem coses, farem concursos a l'estranger, i has intentat un any mirar d'anar a associar-te amb persones per aflutar tot aquest món laboral, mm-hmm. i això s'ha acabat un dia que vaig patir una mica un petit accident que va descarrilar un vagó del tren que anava aquí a Sant Andreu.
Que va descarrilar un vagó del
sí,
tren?
Sí, però anava amb bicicleta, tornava amb el tren per tornar a Barcelona amb la bicicleta, i sí. Clar, va sortir d'ahir, que no t'has fet res, però surts una mica descol·locat, dient, què estàs fent de la teva vida? Estàs aquí mirant de tirar endavant la feina dels altres i tu no en treus res. Doncs has de fer alguna cosa per tu. Obrir feina, alguna cosa que siguin teves per tu. M'he estat ahir un parell de mesos en... com en estat de xoc mental. I després, bueno, van sortir aquestes vies, vaig anar inconscientment tirant endavant. I, bueno, d'una cosa surt l'altra, clar, escoles, unes pràctiques, m'he quedat allà, sí. Després, i ara mateix tinc la meva exportació pròpia.
Clar, però vull dir, has de buscar un lloc, has de buscar una casa on...
I l'has de trobar, perquè buscar-la sí. És fàcil, sí. Trobar-la, sí. I que sigui bona, que la casa no hagi anat per un turisme rural en piscina,
clar, home,
que puguis viure, que els frats siguin guapos,
sí.
I que tinguis diners per invertir.
Però que sàpigues alguna cosa sobre els animals que hauràs de cuidar, no?
Sí, oi tant.
Que són, en el teu cas, són vaques, no?
Vaques. Bueno, jo he estat 3 anys, m'he quedat 3 anys en el lloc on havia fet pràctiques d'escola de pastors,
sí.
I que amb això has pogut realment topar-te amb el nas, aprendre pels teus errors. M'han donat aquesta possibilitat tant amb les vaques com amb els formatges. Ja ho tinc que realment agrair al Josep, al Josep Porra, a les Lloses.
Quin formatge fas, per cert?
Jo faig un formatge que ve dels formatges de la zona dels Alps, d'allà on he portat les vaques.
Ah, has portat les vaques d'Itàlia?
Sí, 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 de la zona.
No fotis.
Sí, d'allà on té el pastor del meu avi, que era la zona de la Vall d'Aosta.
Ah, que bo.
I nosaltres sempre anàvem de vacances allà dalt, i amb aquestes vaques, que són de la vaca del Dostana.
Sí.
És una raça molt especial d'aquella zona, que porta poca llet, però la porta molt, molt densa, molt forta, i va molt bé per elaborar aquest tipus de formatge, que són rodes grans.
Rodes d'aquelles, no? Tipo...
Sí, rodes d'empines d'aquestes.
Anava a dir parmesà, però clar, no és un parmesà.
No, no és un parmesà. Són tipus un gruyère, un comté. Que és...
Com es diu el formatge, tècnicament?
Toma.
Com?
Toma.
Toma.
Sí. No vol dir roda de formatge, ja,
està
la toma.
Bé, perfecte. En el teu cas, deies, tampoc no tens un antecedent clar, no, Marc August? Llavors, suposo que també és el mateix, en certa manera, és el mateix procés.
Clar.
Tu vius a la Garrotxa, però has d'anar-te a buscar un lloc
clar.
On poder posar-hi un ramat d'alguna cosa
sí, sí.
I jo, aprendre com es fa això.
Jo vaig estar molt de temps, això, havia estat a l'Escola de Pastors del País Basc, allà vaig aprendre a fer formatge, estil Idiazábal.
Oh,
I llavors tenia aquest coneixement, tenia clar que volia fer això, i llavors vaig estar uns quants anys donant voltes on trobar terra en casa, i bueno, era un procés que era bastant complicat, particularment a la Garrotxa, que ens passa una mica com comarques com l'Empordà o la Cerdanya, que hi ha molta segona residència, molta pressió, molta gentrificació, i finalment vaig prendre la decisió, vaig tenir la sort que els meus pares als anys 80 per poder fer la casa es podia construir la casa si tenies una mica de terreny, i ells van comprar terreny per poder construir la casa, però molt petit, estem parlant de 2 hectàrees i pico, i en aquest terreny em van deixar fer-hi el corral, i llavors a partir d'aquest corral vaig començar a fer el projecte, vaig fer el corral, després vaig fer la formatgeria. El que passa, com que no tenia cèntims, no tenia gaires possibilitats, ho vaig anar fent tot molt a poc, diguéssim, en lloc d'agafar i dir vinga, pues, vaig a fer això, i l'any següent ja estava fent formatges, des del moment que vaig dir vaig a fer això fins que tenia la formatgeria funcionant, poder van passar 5 o 6 anys ben bons.
Pregunto, aquest lloc comú que és dir un dia no em trobareu i em posaré a fer formatges, li recomanaríeu a algú que es posés a fer formatges així a lo loco?
Mira, jo m'estic tornant, jo quan era petit anava amb aquests pastors del poble i sempre em deien no facis això, però jo els veia amb ells allà superfeliços i amb aquella vida, i jo pensava, com que no facis això, jo vull fer això, i ells em anaven dient no facis això. I a mesura que han anat passant els anys em trobo molta gent que diu això, i jo m'estic tornant com aquells pastors una mica, perquè...
No t'hi posis!
Sí, perquè,
no
jo, perquè jo penso, veieu només una part molt petita. Jo quan anava amb els pastors veia aquesta part, també veia lo dolent, perquè al final havíem de treure fems, havíem de fer moltes feines, i veia la misèria. Però jo cada vegada més m'estic tornant de dir a la gent, sí, sí, molt maco, però a fora de la postal hi ha més cosa.
Hi ha una persona que també fa uns quants anys va decidir engegar un projecte que era la formatgeria Les Cabres d'en Peyu, a Muntanyola, a la comarca d'Osona. Hola, Peyu!
Què tal?
Què tal? Com estàs? Bon dia.
Bé, bon dia, bon dia.
Tu també ho diries, això que ens està dient el Marc August, a tota aquella gent que subia i diu, bueno, algun dia no em trobareu i estaré fent formatges, no cal que t'hi posis? També els hi diries?
No, home, és trist haver-ho d'explicar així, però realment, quan intentes arrencar un projecte al sector primari, no et queda cap altra opció que desaconsellar-ho a tothom, perquè és molt complicat i ho fan molt complicat. Molt complicat.
Per què et vas voler posar a fer formatges, Paiu?
Hòstia, va ser una cosa... Mira, es van ajuntar diverses coses. Aquí la principal culpable és la meva xicota. Ella és la veterinària, pastora formatgera, de veritat. Jo, si no hagués sigut ella, no m'hagués atrevit a arrencar-ho. De fet, qui porta el negoci són ella i la Txen, que són dos noies, totes dues veterinàries, i elles són les que porten el dia a dia. Per elles és la seva feina... i jo puc fer-ho com a hobby gràcies a elles. O sigui, per mi és un hobby. I passo les meves estones lliures arreglant valles, sortint a pasturar amb la meva xicota quan necessito sortir una mica d'aquest món tan mental al que ens dediquem nosaltres, que només has de rumiar tot el dia coses noves i pensar coses que facin gràcia i tal. I estar-te una hora allà mirant les cabres, a vegades és a gust.
Què et dona això?
Bueno, el contacte amb el que som de veritat, que al final els humans ens hem complicat molt la vida, no? Llavors, fer una feina que et retorna una mica a l'origen i estar en contacte amb la natura, amb els animals, i veure com surt llet d'un breguer i que es comparteix en un formatge i tu menges, que és una cosa molt fàcil d'explicar, no, a mi quan em pregunten de què treballes és com, bueno, pensem uns guions i llavors no sé què, i a la ràdio i tal, ja, el formatge s'entén més ràpid.
No, està bé. Però, escolta, llavors, clar, és molt interessant el que diu el Peyu, perquè ell potser té la part bona, no?, d'alguna manera, que vosaltres dèieu, sí, hi ha tota la part dura del darrere, potser no la notes tant, no?
El marrón se la menja la meva xicota, diguéssim. Clar, jo trio... Que a veure, em cuido d'una part molt desagraïda també, que és arreglar tot el que s'espatlla, que els que sou al sector primari sabeu que això és diari, diguéssim.
El món brico, el món brico, efectivament.
El món del bricolatge, en aquest cas que el faig de veritat, no en conya,
sí.
Me'l menjo tot jo. I les cabres, que bueno, són molt malparides en general, sempre tenen alguna cosa per xafar cada dia.
Corrobores, Marc August, que són malparides les cabres?
Les cabres, pels seus pecats, tenen els genolls pelats.
Doncs és això, no? És veritat el que diu el Peyu, que s'espatllen tot el dia coses?
Sí.
S'espatllen soles, els animals s'espatllen, de tot passa.
T'anava a dir, Peyu, i llavors, diguem-ne, de cara al futur, no sé si ho vas pensar aquell dia i ara és un hobby, diguem-ne, però o pensant que, mira, algun dia potser alguna de les coses que faig se m'acaba i millor tenir alguna altra cosa, o això no va passar pel teu cap?
No crec que sigui com un pla de jubilació, diguéssim. Yeah. Perquè econòmicament, si et vols fer milionari, és bastant millor que et dediquis a una altra cosa. Però sí que com a un estil de vida, sí. Nosaltres, hòstia, és una feina que hi dediques 300.000 hores, que has d'estar pendent, però mira, nosaltres vam tenir la sort de trobar uns terrenys al costat de casa, que això és una dificultat afegida a la gent que no venim del sector, que no heredes terres, trobar terres i trobar-les a Osona, que tothom les té ocupades per poder declarar que boca els purins de porcs, és complicadíssim. Mm. Mira, nosaltres hem estat de llet i vivim just on tenim l'explotació i, bueno, és un... T'ho has de prendre com una manera de viure més que com un negoci, una filosofia.
Peyu, una abraçada ben forta. Que vagi molt bé, guapo.
Gràcies, igualment. Que vagi bé.
6 minuts i arribarem a les dues. Us volia fer una darrera pregunta al Mel Brusafer i al Marc August Muntanya, que és que als 80 es va crear l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge, la CREFA, però vosaltres formeu part d'una entitat nova que va néixer a finals de fa un parell d'anys, el 21, que és l'Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans. Què ajudarà una associació? Què ajuda una associació com aquesta?
Bueno, ajuda, primer de tot, a conèixer-nos entre nosaltres, a teixir una mica de xarxa, perquè al final de formatgeries n'hi han més o menys moltes, diguéssim, però formatgers que siguem pastors, és a dir, no només que tinguem ramat, sinó que el ramat surti a pasturar i que fem les coses com s'han fet durant els últims 5.000 anys, per dir-ho així, són poquíssims, són molt pocs. i vam decidir que ens havíem de trobar i ens havíem d'ajudar. Bueno, i també teníem una mica de distintiu que la gent ens pugui saber que aquell formatge és de pastor.
Tenir una visibilitat del sector per posar-nos en xarxa, en contacte, per treballar junts, perquè estem escampats per tot el territori.
I tenim unes feines que ens dificulten molt veure'ns i conèixer-nos. Vull dir, amb ell fa molt que parlem, però cara a cara ens hem vist avui aquí a la ràdio.
Què dius ara?
I vivim a
Sant Joan i Riu d'Aura.
Sí. I estan allà al costat. Són tenen molta feina, tu, sí. Saps, en aquell moment?
No, és que treballem, quan diem que treballem de sol a sol, no és una manera de parlar. Treballem de sol a sol. I llavors això és el que també l'associació vol visibilitzar i vol donar aquest valor afegit de dir aquest formatge és territori, és país, no?
És la història del Mel Brusaferri i del Marc August, muntanya, dos pastors i formatgers que en fi, que se'l van tirar un cop de cap i van decidir que s'hi posaven. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
4 minuts i arribarem a les 2 de punt del migdia.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatge millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipas, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatge millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Pràcticament les 2 en punt del migdia. Temps per dir-vos que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que demà hi tornem a ser a les 7 en punt del matí. Adéu-siau.